legal, porque hay una legalitat internacional que apoya esta decisió.
I amb aquest darrer punt arribam a les 12:04. Més notícies al butlletí informatiu de la 1.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Bon dia, benvinguts. Són les 12:05. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem amb la Unió de Cooperatives que celebra el seu aniversari. Ni més ni manco que 40 anys, 4 dècades de feina. Sabrem, amem, què fan la Unió de Cooperatives de Treball Associat i com han canviat el món del cooperativisme en aquests 40 anys, perquè és que ha canviat molt. També vos convidarem a una feta que se produeix demà, coincidint amb el solstici d'hivern. És el moment en què, quan surt el sol, passa per darrere de la rosassa de la catedral de Mallorca, de la Seu, i se reflexa en la rosassa del Portal Major, i des del Museu del Baluart, a les 8 del matí, se pot veure un espectacle pràcticament màgic. És una cosa que només passa en el solstici d'hivern i serà demà de matí, a les 8, la Societat Balear de Matemàtiques i el Museu del Baluart organitzen després també una xerrada per explicar aquests i altres fenòmens en els quals estan implicades les matemàtiques. Imagineu-vos, el sol passa just entre les dues rosasses de la Seu. No parlam del buit. No, sinó que des del Baluart se pot veure el sol passant entre les dues rosasses. Només dura uns minuts, però és una verdadera meravella. Serà demà de matí, és gratuït, i pot anar tothom a les terrasses del Museu del Baluart de Palma. A la nostra radiografia mallorquina parlarem de tradicions amb en Jaume Vic, conegut Llonguet, i molt arrelat a les nostres tradicions. I avui, en el nostre món de paraules, en Xavi Oliver mos parlarà no d'un idioma d'un país, sinó d'un idioma que en un moment va ser com l'anglès, un idioma, una llengua franca, que s'ha d'antigament, un idioma de comerç, un idioma d'entesa entre pobles. Parlem del grec. Serà d'aquí una estona. Així que, sense més, Yolanda Ruiz a la producció, Rafa Andrés en el control tècnic. Això és El Dia Mallorca. Fa 20 anys és desaparegut Chris Cornell, cantant de Soundgarden, Temple of the Dog, va cantar aquest You Know My Name, saps el meu nom, per la pel·lícula Casino Royale, una vertadera llàstima la pèrdua tan jove de les veus més importants del grunge, nascut a Seattle i mort a Detroit. Chris Cornell, sens dubte, va ser una de les veus més importants dels anys 90 i fa deixar el seu testimoni l'any 2005 en aquest You Know My Name de Casino Royale. Mirau, l'Unió de Cooperatives de Treball Associat compleix 40 anys. 40 anys són 4 dècades de trajectòria cultural, de feina comunitària, i per celebrar-ho hi ha previstes moltes activitats per aquest any que comença d'aquí un parell de dies. Seran per reforçar la visibilitat del moviment cooperatiu, faran conferències, jornades de cooperació, i per saber exactament què és la Unió de Cooperatives de Treball Associat, perquè mai hem parlat amb ells, i de vegades també ens agrada donar a conèixer entitats que no se dona visibilitat, volen parlar amb ells. Joan Manel Mulet és el president de la Unió de Cooperatives de Treball. Bon dia, Joan Manel, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, molt bé. Preparant ja el final de curs, perquè jo també som d'una escola, i ja preparant el Nadal i que esteu aquí de vora.
Bueno, molt bé. Primer de tot, l'altre dia en Toni Treveria ens va dir, escolta, que se fa una trobada de la Unió de Cooperatives de Treball Associat, i jo vaig dir, Toni, podem en contacte amb ells perquè vull saber què és exactament la Unió de Cooperatives de Treball Associat, perquè trob que se parla poc en voltes. El món del cooperativisme és importantíssim, importantíssim històricament. Qui sou, quan sou, i què feis, Joan Manel, per aquell que no conegui la Unió de Cooperatives de Treball Associat?
Vale, la Unió de Cooperatives de Treball és una entitat que va néixer l'any 1986 per aglutinar esforços i donar visibilitat a les cooperatives de treball associat. I què és una cooperativa de treball associat? Només és una fórmula empresarial diferent, una fórmula empresarial en la qual el que se valora és el treball que porta el treballador i en el qual el centre sempre ha estat soci i les persones. Mai està per damunt el capital. Què vol dir això? Que nosaltres aportam, se genera una empresa i aportam com a capital la nostra feina. És a dir, les persones, segons la seva valua i segons les càrrecs que ocupen, pues, tenen un salari establert. I això és un poc... Som una entitat... Gràtiques, això és el primer de tot, perquè els socis tenen un vot, és a dir, una societat anònima, una societat limitada, que pot haver va per percentatges de capital aportat, sinó que nosaltres és un soci, un vot. I tot se decideix democràticament. Per la resta, funcionant bàsicament com una empresa. Oferint productes, oferint serveis, i l'únic que no es diferencia, que és molt important, que és la part de gestió. La gestió sempre és democràtica, sempre no se mira el benefici pur i dur, és a dir, nosaltres no cercam cada any, pues, si han tingut un 5% de benefici, hem de tenir un 6, un 7... No, nosaltres, l'important és cobrir les necessitats bàsiques de la cooperativa, que són el salari dels treballadors, les despeses, i si hi ha una mica de benefici, que sempre se reinverteix dins la mateixa empresa, que no és la finalitat tenir benefici. Val? Nosaltres tenim compromeses amb el medi ambient, compromeses, per exemple, en el cas de Balears sense la llengua pròpia de les illes, que és el català, i això és un poc d'idiosincràsia.
No sé si... és que de vegades s'ha teat... Ara s'ha teat un parell de vegades. No sé si és allò que vol la cobertura o si t'estàs movent. Si és possible, no te moguis, perquè hem perdut un poc...
No, és que jo també ho espero. I m'he pujat a dalt de l'edifici.
Va, ara sembla que va bé.
Digues,
ara,
perdó.
Quin tipus de cooperatives hi ha? Perquè veig que feis... Hi ha... per exemple, tu fas feina a una escola. Quin tipus
Correcte.
D'entitats i quantes hi ha a la Unió de Cooperatives? Perquè ens facem una idea dels tipus d'entitats i dels tipus de cooperatives.
Sí. Mira, com no sé si ho has sentit, però lo important és el treball. Per tant, qualsevol activitat se pot cooperativitzar en aquest tipus. Nosaltres, SUTAIP, en aquest cas, aglutinem en cooperatives des de jardineria, des de gent que s'ha ajuntat, dues, tres persones, i ha muntat una cooperativa de jardineria, de restaurants, de teatre, de... És a dir, qualsevol cosa se pot cooperativitzar. I, per exemple, a Balears, un exemple clar és que hi ha, són de les 10 cooperatives de treballadors que estan en educació, com, per exemple, el CIDE, que és molt coneguda, o Mata de Llonc, el Liceu, Gorblaus, Manjón... Tot això són cooperatives a lo Balears... No el vull dir totes, per exemple, però me deixaré qualcuna, que són... escoles gestionades per professors, en aquest cas, exacte, que són els socis.
El CIDE crec després, que va ser pioner, no? El CIDE.
El CIDE, que l'any que ve també compleix 60 anys, és la cooperativa d'educació més antiga d'Espanya, en aquest sentit. Eh? Que l'any que ve, en el 2026, ells, nosaltres fem 40 i fan 60 anys de la seva creació.
De fet, crec que, seu, ja després... de fet, crec que CIDE significa Cooperativa Internacional d'Educació, m'assembla. No sé si...
Correcte, sí. Això és el nom que se va adoptar en el seu moment i sempre han mantingut aquest nom. Per tant, se pot cooperativitzar qualsevol activitat. I que nosaltres tenim uns restaurants, un altre exemple molt clar, complet 40 anys, ho ha complit en guany, que és el Teatre Sants. Estudi Zero, Estudi Zero és una cooperativa de treballadors.
Sí, senyor.
Els mateixos actors són de la companyia, són els dueños de la deixona i gestionen el teatre i, bueno, i actuen per tot Espanya i això. Això és un poquet... qualsevol servei se pot fer a qualsevol cosa.
El que passa és que el més conegut, per exemple, se coneix la cooperativa d'apotecaris, se coneix la cooperativa d'associacions agràries, perquè, clar, són els més coneguts. Però, clar, n'hi ha, per exemple, com tu has posat l'exemple de les escoles que poden ser gestionades pels seus, integrants. Però l'any que ve teniu preparades també jornades d'educació infantil i fins i tot un documental sobre els principis cooperatius. Podem algun exemple dels principis cooperatius perquè ho entengueu?
Sí, mira, els principis, el primer de tot sempre és adhesió voluntària. Què vol dir això? Me sentiu?
Sí.
Hola?
Sí.
Ah, perdona. Sí, el primer és adhesió voluntària, és a dir, tu no te pot obligar ningú a afegir-te. Després són el tema de aportar el teu treball, el tema de la democràcia, és a dir, totes les decisions sempre s'aprendran per majoria. Bueno, això són 7 principis. I aquests 7 principis, una cooperativa, en aquest cas, que es diu Suscultura, va fer una sèrie d'anys, 2-3 anys, un metratge, se diria, perquè dona uns 40 minuts, una cosa així, damunt d'aquests 7 principis, els explica en Tom i de més. I serà una de les accions que volen fer al llarg d'aquests 40 anys, que són, si t'arribar, pues són molts. Si vols, t'explico un poquet el que volen fer en aquests 40 anys.
Digues.
És que nosaltres quan...
Jo, Manel, anem a fer una cosa. Te telefonarem, perquè ara t'han telefonat per WhatsApp i ara penjam i te telefonem per telèfon normal perquè mos entenguin els nostres oients, perquè així no se t'haurà la telefonada. És que heu de saber que avui en dia, per exemple, nosaltres en els convidats, quan te telefonem normalment per WhatsApp, perquè la qualitat de so és més bona per WhatsApp que no per telèfon normal. Per què? És una qüestió de compressió. L'àudio, la veu, se comprimeix molt més per una telefonada normal i corrent que no per una telefonada per WhatsApp perquè va per internet. Clar, però ha d'haver-hi bona cobertura. Això depèn de la cobertura d'internet. En canvi, la telefonada de manera normal basta un mínim de cobertura perquè funcioni. Per això de vegades sentiu a convidats que se sent de més millor o que se sent d'una altra manera. Ara ho podreu comprovar aquesta explicació perquè recuperant la telefonada amb en Joan Manel que l'han cridat per telèfon normal. Joan Manel, reprenent la conversa amb tu. Estàvem parlant d'aquest metratge de documentar sobre els principis cooperatius. Continua.
Sí, val, això són unes accions que tenim plantejades per aquests 40 anys,
però bueno, en tenim pensades més, perquè la nostra idea és pues, abarcar diferents àmbits. Un és donar a conèixer Sutai, per això se farà aquest metratge. Altres accions són, per exemple, volem fer una taula típica de Set Mallorca, que és una rebel·la en la qual convidarem a tothom del carrer que vulgui venir a gaudir de música. Se faran ponències i xerrades d'educació infantil. Tenim pensat també fer unes sortides institucionals, per exemple, tant a Madrid, per fer una visita en el Parlament, com a una visita en el grup Mondragón, que és el referent dins el cooperativisme de treball d'Espanya, i bé, xerrades, ponències, exposicions, un poquet, una bateria d'accions durant el llarg del 2025.
Ara te demanaré sobre les noves lleis de cooperatives, però abans tenia un dubte, perquè jo record fa 40 anys, per exemple, que en el principi de tot se deia, quan jo era jovenet, no, és que és una cooperativa, però un no fa res, no està d'acord amb els altres, i com que és una cooperativa molt mal de fer engegant-lo, encara funciona, encara passa això, que les cooperatives siguin difícils de gestionar en cas de conflicte, en cas de conflicte, perquè recordo no. que estic xerrant de fa 40 anys, de quan jo era jovenet. Sí. Això encara passa?
No, mem. Les cooperatives, com hem dit, la nostra reina és democràtica en 100%, per tant, sempre ha de ser per majoria. I normalment, dins la llei ja ho marca així, des del 2020, de març del 2023, que és la darrera llei que se va aprovar en el Parlament de les Illes, nosaltres el que funcionam és tenim la base de la llei, després cada cooperativa té uns estatuts, aquests estatuts ja regulen un poc el funcionament intern de la cooperativa, i després hi ha un règim intern a damunt, és a dir, hi ha un règim disciplinari que ha d'estar aprovat per la cooperativa i aquí ve establert pues, tot. És a dir, des de si hi ha com s'ha d'organitzar, com s'ha de gestionar, si hi ha un dels punts, és, com a qualsevol organització, és deures dels treballadors, socis i dels treballadors, i en el qual aquest se regula pues, qualsevol incident que pugui haver, pues, se sancionen pertinents que, i com a qualsevol altre treballador d'una empresa, si s'incompleixen certes coses, pues, pot suposar-se acomiadament en aquest de la cooperativa. Que és difícil, lògicament, perquè no som com una empresa normal i corrent, però pot passar que una persona afecta greument a la cooperativa i se la pot expulsar.
No. També he llegit que en el document que m'ha enviat en Toni Treveria, que heu parlat de les lleis de cooperatives, una va ser la del 2019, després una de fa dos anys, el 2023. Quins canvis s'han introduït en el món del cooperativisme amb aquestes dues darreres lleis? Perquè en sis anys, dues lleis, m'imagino que ha estat per bé, o no sé quina és la teva opinió,
sí,
Jan Manel.
Bueno. Explicant, pensa que la llei interior era des 2010. L'anterior llei que havia de desbalear era ja de bastant de temps, necessitava una remodelació. El que va passar que en el 2019 s'hi va fer una llei específica de microcooperatives. Què vol dir micro? Com diu la paraula, és petita cooperativa.
Clar.
Les cooperatives, per crear-les, una cooperativa són tres persones, socis, per igual el que dèiem, que porten un capital mínim i aporten la seva feina. Val? En aquest cas són 1.800 euros, entre tot tres, no és cada un. I el 2019 se va fer aquesta nova llei, i aquesta llei va ser la creació de les microcooperatives. I què és una microcooperativa? Sigui la mateixa, el que passa que mínim dues persones. Això se va fer per agilitzar i poder donar sortida a una demanda que havia en el mercat molt grossa de gent que volia cooperativitzar-se,
sí,
però no arribava a trobar aquestes tres persones. I se va crear aquesta llei específica de microcooperatives en el 2019. Clar, passat el temps, com feia falta una actualització de la llei de cooperatives, el 2023 se va aprovar aquesta nova llei que ja aglutina la llei del 2019, en la qual no és que hi hagi hagut dues lleis, hi ha hagut una per necessitats, i l'altra pues, era una modernització. I en aquesta darrera pues, els grans canvis venen dels canvis que ha hagut socials, és a dir, ja la nova llei xerra de paritat entre homes i dones en el càrrec, xerra d'incloure les noves els nous sistemes informàtics, perquè abans, per exemple, totes les reunions havien de ser presencials, la llei obri la possibilitat, per qüestió de tipus com va passant la crisi del Covid, poder reunir-se telemàticament i que sigui vàlid legalment, pues, totes aquestes cosetes va ser diguem, una actualització de la llei anterior i incloure aquesta llei ja des del 2019 de microcooperatives.
En qualsevol cas, en 40 anys tot ha canviat molt. Molt, i afortunadament s'Unió de Cooperatives de Treball Associats, encara un 2026, amb moltes ganes, amb aquesta intenció de reforçar la visibilitat del moviment cooperatiu en conferències i moltes jornades de cooperació, jornades d'educació infantil, i amb aquest documental del qual parlàvem. Estarem en contacte, Joan Manel Mulet, president de la Unió de Cooperatives de Treball, perquè no feis molt de renou, aneu fent feina silenciosament com a formiguetes, però sou aquí i sou molt importants, perquè de la Unió, com sou voltes, la Unió de Cooperatives, neix la força, i molts petits junts poden fer molt. Molt d'anys, per aquests 40 anys, i estava en contacte, Joan Manel. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Qualsevol cosa que necessiteu, aquí estem. Nosaltres sempre ho deim, estem per explicar-nos, per donar-nos a conèixer, i qualsevol cosa que necessiteu, ja sabeu, tenim pàgina web, tenim telèfon, qualsevol dubte, i anima a la gent que no estigui escoltant, que tinguin una bona idea, que vulguin fer un negoci, que cerquin un... perquè el negoci i les idees no surten totes soles.
Clar.
Si sou dos, ja vos podeu animar i muntar una cooperativa. Han d'aprofitar i dir a la gent això, que no tinguin por. Si vols un altre dia xerram de com fer-la i de més.
També, mira, exacte. Bona idea. Ah. Mira, ara ja tenim un tema des que parlar. Com fer una cooperativa? Quedam amb Joan Manel Mulet. Idò, per d'aquí poc. Gràcies, Joan Manel. Una ferrada i molt d'anys.
Igualment, molt d'any i bones festes a tothom.
Salut.
Gràcies.
Nosaltres ara d'aquí un instant parlarem d'una altra cosa ben diferent. Parlarem del fenomen alumini que podrà veure demà a les terrasses dels baluartes quan el sol surt per l'est i entra el llum per una rosassa, surt per l'altra rosassa de la Seu i des del baluart se veu un espectacle de llums únic. No ho amagueu.
Ràdio és participació. Aquestes festes, quan dediquis temps a seleccionar el millor per la teva taula i els teus regals, recorda que amb l'oli també pots compartir sabor, qualitat i tradició. I no hi ha elecció més bona que l'oli de Mallorca amb denominació d'origen. Un producte que acompanya els teus plats i celebra el teu origen. Pel Nadal que ens reuneix, l'origen que ens uneix. Oli de Mallorca. Amb el suport del Consell de Mallorca. Cuida'm. Mallorca és que nostra, i hi vivim amb orgull i responsabilitat. Cuida'm. La volem compartir, sí, però en respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Cuida'm. Mallorca és que nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca, Consell de Mallorca, Illes Balears Sostenibles, Govern de les Illes Balears. Cuida'm. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
la informació poliesportiva a Esports 3.
Poden presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món
i la tercera millor portera.
Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Vam conscienciar la gent que era important fer qualque cosa, per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Blues des Doors, aquest mític riff de guitarra del grup liderat per Jim Morrison, un altre que va morir molt jove, l'any 1971 va morir Morrison. Un gran tema, Rojo Blues, que sempre se pot recuperar en qualsevol moment. Escoltau això. Increïbles, els Doors. Bueno, mireu, coincidint amb el solstici d'hivern, recordeu que l'hivern comença diumenge, el Museu del Baluart i la Societat Balear de Matemàtiques organitzen una trobada per veure demà de matí l'efecte de llum que se crea en les rosasses de la Seu de Mallorca en el contrast de la sortida del sol. Se pot veure perfectament des de les terrasses del Baluart. I és un fenomen que se produeix només en el mes de desembre, que mostra la sortida del sol, com dèiem, a través de les dues rosasses, i sembla que la Seu s'encén. És preciós. La rosassa major i la de la façana principal creen com un efecte de calidoscopi gigant de llum i color. Però per què passa això? Li demanem a Daniel Ruiz, de la Societat de Matemàtiques. Hola, Daniel, com estàs?
Bon dia.
Bueno, és una casualitat o... se disposaren així ja a posta a l'hora de col·locar-les fa centenars d'anys, perquè m'imagino que deu passar a altres bandes, passa a Stonehenge, passa a la ciutat de Nova York. Tu què opines?
Bé, és una pregunta que se fa molta gent quan observa aquest tipus d'efecte, i la resposta ràpida seria que no s'havia fet la Seu amb aquesta intenció. És a dir, el projecte original sabem que no havia de tenir aquestes dimensions, fins i tot que no havia de tenir rosasses, és a dir, tal i com les tenim ara, sinó que se va fer després una sèrie de modificacions. Nosaltres ens agrada dir que és una conseqüència, és a dir, és una conseqüència de com està orientada. I justament l'orientació sí que coincideix amb la sortida del sol del solstici d'hivern. I que potser aquesta orientació sí que tenia algun tipus de... és a dir, s'havia cercat a posta. Però una altra cosa que també crec que pot ajudar a posar un poc de seny quan parlant d'això és que no hi ha cap document que expliqui aquesta intencionalitat. I normalment, quan s'han fet algun tipus de, bueno, defectes en el passat sobre perquè apareguin aquest tipus de... d'això, de jocs de llum, o que hi havia algun tipus d'orientació amb algun, això, amb alguna intencionalitat, hi ha documents que ho han anat afirmant, els mateixos constructors, o pot ser després algun cronista més endavant, hauria donat algun tipus d'imatge o d'idea que això tenia una connotació. Però no tenim cap document. És a dir, no, aquest efecte que ara observam i que ens meravellam i que, la veritat, ho heu descrit fantàsticament, s'observa des de fa poc temps. relativament. Podríem dir que des del 1850, final de 1850, a final del segle XIX, va haver un terratrèmol aquí a Ciutat i que va fer esquinçar un poquet la façana antiga de la Seu, que si cercau imatges, però veure que no tenia aquesta façana que és tan característica avui per nosaltres.
No, ni tampoc tenia les cucues, efectivament. Sí.
Això mateix. Exacte. És a dir, i clar, fins i tot podem veure que no hi havia la rosassa, hi havia una rosassa, però estava tapiada.
Uh-huh, sí.
Que en el fons el que observam és més fruit d'això, doncs d'aquesta orientació. Clar, si tenies orientació cap a on surt el sol, doncs, evidentment el sol atravessarà aquestes dues rosasses perquè el sol sempre comanda i clar, i mos hem de col·locar en un lloc això, doncs, adient que ho puguem veure frontalment.
Moltes iglesis, de fet això ja en vàrem parlar amb altres fa molts anys, moltes iglesis estan orientades cap a l'est, perquè moltes estan construïdes sobre antigues mesquites musulmanes, i totes les mesquites musulmanes miren cap a l'est perquè havien de mirar cap a la Meca. I prova d'això, crec que vareu ser altres també, que vareu demostrar que el campanar de la Seu no està paral·lel a la Seu en si, sinó que està un poquet desviat, un parell de graus, perquè està fet sobre l'antic minaret. I no és exacte, si mirau des de Google Maps, veureu que exactament no està escaire, per dir-ho com toca. També a mi el que m'ha cridat moltíssim l'atenció, que això no sé si no se va fer posta o si és una casualitat, és la festa de la llum, el 8 de la Seu, que se repeteix cada 11 de l'11 i cada 2 del 2. Mm-hmm. Això, no sé, tu com a matemàtic creus en les casualitats?
A veure, podríem parlar des del punt de vista científic, no? O des del punt de vista, bueno, pues, històric, no? Un poc el que parlàvem abans. Ara, per exemple, amb això que he comentat de l'orientació del campanar, ja va ser Gaspar Benchor de Jovellanos, que en un dels seus escrits fa aquesta hipòtesi de, bueno, té una orientació que quan un hi està de dins és bastant ostensible, perquè són uns 10 graus de diferència. Però, clar, si anem un poc en els coneixements, ara hi ha hagut historiadors, investigadors, que han posat damunt la taula una altra hipòtesi, que és que la construcció d'aquest campanar se fes amb el traçat dels carrers que hi havia en aquell moment i que era diferent del que avui observam i que potser van emprar uns paraments perquè que està construïda la Seu damunt d'una mesquita, això és innegable,
sí,
evidències, però el del minaret i que tingués aquesta orientació és un poc, diríem, dubtós. No? I ja, moltes vegades quan passen aquest tipus de... És molt... Bueno, per qui ens agrada un poquet la història i que també ens agrada la ciència, és apassionant, no? Descobrir un document posterior que se pugui desfer, a lo millor, una teoria que se tenia, no? Però sí que hem de ser molt curosos o plantejar aquesta idea de ser rigorós, perquè si no poden caure en algun tipus de... Pues això, no? De per any, pensant que tot això tenia una, com una espècie d'idea prèvia, o com a... Clar, quan veiem la construcció de la Seu i veiem que és a base de canvis, bueno, pues, canvis estructurals, d'ús de qüestions econòmiques, o pot ser també qüestions artístiques, o millor dit, de canvis de modes, no podríem dir, perquè la construcció inicial de la Seu és en la capella de la Trinitat i havia de ser un mausoleu pels reis de Mallorca. Això sí. Era la idea inicial. Sí. Posteriorment se va fer a tot aquest canvi i clar, hi apareixen això. Clar, l'efecte del buit, que dèiem, o l'efecte de la festa de la llum, que és envoltant en aquests dos dies, també s'ha de dir, perquè no... Ja sabem que el sol no surt avui per aquest lloc i demà se'n va a una altra banda, sinó que si yeah. un se'n va dia 3 de febrer o 4 de febrer, és pràcticament igual, no? Aquesta tangència que se produeix justament per aquesta orientació. I havia de passar en dos dies a l'any. Clar, que coincidís prop d'aquests dos dies de 2 del 2, de Cap de l'Àrea i Sant Martí, 11 de l'11, pot ser també fruit d'una casualitat, perquè la seu van construint la cap endavant.
Ja.
No saben ben bé a quin moment.
Ja.
Tapant-se la seu o tancant la seu perquè se vegi això, es veu més com un poc conseqüència, diríem. No, no tant casualitat, perquè podríem dir, bueno, ha estat perquè, per sort, no? Sinó conseqüència de com s'ha construït.
Demà de matí a les 7:30 s'obrin les portes del Museu del Baluart perquè la gent se pugui posar a les terrasses del Baluart de Sant Pere, i a les 8:15 serà el moment en què tothom podrà veure aquest fenomen lumínic. Demà a les 8:15 del matí a les terrasses del Baluart, després hi ha una conferència per part del professor Julio Rodríguez Taboada, que és president de la Federació Espanyola de Societat de Professors de Matemàtiques, on parlarà de la bellesa d'allò que és senzill, l'art que neix d'una recta i un compàs, perquè és que és cert que les matemàtiques són presents a qualsevol cosa del món. Si li afegim ja el caos de l'aleatori, ja tenim la meravella de la creació. Però és que, per ventura, no li els hi paran l'atenció suficient a les matemàtiques, perquè són absolutament per tot. Ara jo tenc un bolígraf a les mans i hi ha matemàtiques. Una botella, un micròfon, un rellotge, la meva camiseta, tot implica matemàtiques. I, Daniel, és que és com si no existissin per les persones, i el món és impensable sense les matemàtiques. Per què? No, ni el pensam. Tu saps per què li tenim tanta mania a les matemàtiques? Perquè poden ser molt divertides.
Sí, bé, això n'hem parlat moltíssimes vegades i nosaltres arribem un poc a la conclusió que és com les vivim, com les transmetem, no? És a dir, moltes vegades hem posat molt d'èmfasi a la part més abstracta, no? A la part més reproducció, no? De vinga, anem a repetir per incorporar aquests procediments, i a vegades ens han deixat de banda aquesta connexió amb la realitat, que en el fons els números, tot això que feim a l'escola, no? que intentam transmetre, ha estat fruit de la història i per, entre cometes, fer-nos la vida més senzilla.
Clar.
Llavors, hem d'intentar, des de la societat i des dels professors, quan en parlam i reflexionam, hem d'intentar això, fer arribar el que comentaves, no? de que gràcies a que tenim matemàtiques, moltes coses se'ns fan més senzilles, se'ns fan més fàcils, i gràcies a aquests avanços, la matemàtica avançat, la societat han pogut i poden gaudir de totes aquestes millores.
Demà de matí...
Però és vera que costa un poquet, no?, que arribi.
I del demà de matí, les 8, les terrasses del Baluart, a Palma, un fenomen lumínic únic. El sol i les dues rosasses de la seu alineades, com si fos una conjunció. Daniel Ruiz, de la Societat de Matemàtiques, molt ben dilluns, als 9 des de matí, perquè hem de parlar de la loteria, perquè jo som dels teus. No crec que en les terminacions, perquè una cosa és la probabilitat i una altra cosa són les estadístiques. En parlarem més dilluns de matí, que me fa molta il·lusió parlar amb tu d'aquest tema. Fins dilluns, Daniel.
Molt bé. Vinga, vagi bé.
Bueno, ha arribat el moment de la nostra radiografia mallorquina.
Radiografia mallorquina, amb Joan Farrés.
Una radiografia mallorquina que vull aprofitar per parlar de les nostres tradicions, d'aquelles festes i celebracions que gaudim cada any.
I no sé, Jaume, avui en aquesta radiografia mallorquina que practicam cada dia hem d'anar a cercar un llibre que s'acaba de publicar i lliga molt amb la nostra idiosincràsia, perquè es diu ni més ni menys que Petit Mallorquinari. Una obra signada per Jaume Vic a través de l'editorial Melicotó, que volen descobrir, tenim moltes ganes, i ja podem saludar el seu autor. Jaume Vic, què tal, com estàs?
Bones, què tal? Moltes gràcies a vosaltres per aquí ara.
Jaume, conta-nos, perquè aquí hi ha un patrimoni cultural de Mallorca que, hem de dir, cada vegada és més ric, però què vols combinar aquí? El patrimoni de tota la vida, unir-lo al més modern, com ho has volgut fer?
No, realment és lo bàsic, és a dir, realment el que estem creant és un llibre molt de base, és a dir, per infants sobretot, i molt focalitzat en el que ells visualitzen a cada època, no? És a dir, és com identificar per què feim això en aquesta època, o per què hi ha aquests elements de menjar en aquesta època, no? I és com agrupar-ho una mica i focalitzar-ho a nivell de Mallorca. Ser perfectament, soc plenament conscient que cada poble té les seves tradicions, unes més focalitzades uns altres, però aquí volíem fer com un aspecte més general, visualitzat a tota Mallorca, basant-se un poc en les èpoques. També és vera que arrel de lo que també va fer Mallorca literària, tradicionari, va esquematitzar molt bé les èpoques i això ens ha ajudat moltíssim a visualitzar tot aquest fet, el que nosaltres volíem sintetitzar-ho, molt més infantil, molt més simplificat, molt més visual.
Dius, de cara més al públic infantil, un llibre que dient que proposa un recorregut per aquest calendari tradicional de Mallorca, jo no sé, Jaume, si igualment també pot servir per persones nouvingudes, no? que els ajudi a situar-se una mica, no?, en les celebracions que esperen durant l'any, si també pot servir per ells.
Sí, no, realment és que... Bé, ho hem parlat de diverses persones que compraven el llibre, no?, i moltes vegades tenim molt de... Però és que això m'ha fet de gent i fins i tot per visualitzar cada època, no? És a dir, per tant, això pot ser... És veritat que està focalitzat molt visual per a infants, però també per qualsevol nouvingut o persones que viuen aquí que potser saben més de la cultura japonesa que la mallorquina, no? I moltes vegades això els hi pot ajudar.
Tu, Jaume, d'on treus aquesta idea per fer aquest llibre? D'on sorgeix la idea? No sé si d'un moment en el qual precisament totes aquestes tradicions són més vives que mai. No sé si això t'empenya a donar-li forma o a organitzar-ho en un moment on vam baixar una abundància, podem dir, en el bon sentit, de celebració d'aquestes tradicions.
Bé, realment nosaltres, és a dir, ja nosaltres duim un recorregut bastant llarg i nosaltres, com a Melicotó, ja fèiem aquesta funció temporal. Nosaltres teníem molt clar el calendari, no? És a dir, nosaltres ja treballàvem temàtiques, propostes cada època, fent contes a cada època, fent tallers, fent productes... I clar, nosaltres ja tenim interioritzat molt aquest calendari. I després, quan va sortir la meva criteri, es va facilitar molt la feina, no? Realment era com posar una cara molt més visible en aquest calendari de tradicions que, com bé dius, la percepció, segons on visquis, està molt viva, segons on visquis no tant, i depèn del regal, no? I nosaltres el que volíem fer és un poc com un document que fos molt aglutinadors. Entenem perfectament que a l'escola, per exemple, hi ha nens que no saben ni el més bàsic de la cultura popular aquí i és totalment comprensible i volen crear com a eines per convidar i aglutinar dins la cultura popular tota persona nouvinguda, tota persona que ho desconeix, tota persona que tingui un mínim d'interès.
Tu, Jaume, per què creus que és important preservar aquestes tradicions mallorquines?
Jo crec que és un tema de cohesió social, comunitat, perquè moltes d'aquestes tradicions, al final, són trobades comunitàries, trobades entre persones, trobades entre la gent, generar barreres de ser individualistes, conèixer el teu veïnat, arrelar un poc la comunitat en si, no? És a dir, jo per mi m'apareix molt important el tema de compartir valors conjunts com a comunitat. I independent de on hagis nascut, independent fins i tot de lo que xerris, no? És a dir, és com trobar un espai d'encontre amb valors compartits.
I en Jaume Vic, autor d'aquest petit mallorquinari, si li hem de fer triar de totes aquestes tradicions que arriben, no sé si d'aquests hiverns de Sant Antonis i Sant Sebastiàs, o en canvi d'aquests estius de festes més de pobles, en quina, o Setmana Santa, per aventura, en quina època o tradició o celebració li passa més gust?
Bona pregunta. crec que fa gust en sobretot si és de hivern. No sé per quina raó, però m'apareixen molt més recollidores, m'apareixen molt familiars, m'apareixen ja a partir de tardor i hivern m'agraden bastant. Trobo que tenen com components que trobo que molt, molt comunitaris.
Uh-huh. I ja per acabar, Jaume, per totes aquelles persones que vulguin obsequiar amb aquest llibre durant aquest Nadal, entenem que ho poden trobar a la vostra botiga de Melicotó. No sé si hi ha també altres maneres de poder aconseguir-lo.
Sí, ho pots trobar a qualsevol llibreria, realment. Uh-huh. Sí, és bastant accessible.
Se pot reservar per internet, també?
Sí, també tenim la nostra web, la podem vendre, i la veritat és que serà fàcil de trobar aquest llibre.
I ja heu escoltat aquest petit mallorquinari, una aproximació ben accessible a la cultura festiva mallorquina, que es dirigeix a un públic ben ampli, com hem escoltat, no només el més petit de la casa, sinó tots aquells que vulguin conèixer i ordenar una mica totes les celebracions i tradicions que tenim aquí a Mallorca. Jaume Vic, com a autor d'aquest llibre, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres, que tenia més.
TV3 Ràdio és cultura. Com s'ha estimat? Com estimam? I per què continuem estimant? Història de l'amor, d'Agrupació Senyor Serrano, arriba al Teatre Principal d'Inca. Una sola actriu, imatges en directe i una mirada íntima i col·lectiva sobre l'amor al llarg del temps. Diumenge 21 de desembre a les 7 del capvespre. Teatre, vídeo i emoció en estat pur. Entrades ja a la banda al web del teatre.
Hola, què fas per Nadal?
Aquest Nadal, producte local.
Viu unes festes plenes de qualitat amb els productes de la nostra gent del camp i de la mà. Verdura i fruita, carn i formatges, peix i marisc, els nostres vins i plats tan nostres com la porcella, els calamars farcits, el sofrit pagès, sempre elaborats amb producte local. Aquest Nadal, producte local. Bon Nadal. Govern de les Illes Balears.
Xavi Oliver, un món de paraules, benvingut, un divendres més. Com estàs?
Jaume Noguera, la mar de bé, aquí a les portes de Nadal.
Sí.
De Nadal se respira, ja s'envien de fer la xocolatada aquí.
Sí.
Està molt, molt bé. Molt bé, i d'avui continuem el nostre viatge per les llengües del món i ho fem retrocedint milers d'anys. Avui parlarem del grec. És una de les llengües més antigues d'Europa i una de les més influents de tota la història de la humanitat. Una llengua que va posar paraules al pensament, a la ciència, a la política, a l'art. I tot i que sembli llunyana, el grec forma part del nostre dia a dia molt més del que mos pensam. Mallorca no va ser colònia grega, però el món grec sí que va arribar fins aquí, travessant la Mediterrània, filtrant-se a través de Roma, del cristianisme i del saber clàssic. I el mar, com sempre, va ser el gran pont.
S'havia estat cultivant per Grècia i havia pres...
Va ser la llengua d'Homer que va cantar la gesta de l'Ilíada i l'Odissea, la llengua de Sòcrates, de Plató, Aristòtil, que varen pensar el món, i també la llengua de la ciència antiga, amb figures com Hipòcrates o Euclides. Quan Roma va conquerir Grècia, no va destruir la seva cultura, la va absorbir. Els romans varen adoptar la filosofia, l'art i el pensament grec, i varen fer del grec una llengua imprescindible a tot l'Orient de l'Imperi. Així que el grec va viatjar per tot el Mediterrani, incloses les rutes que passàvem a prop de Balears. La influència grega va arribar indirectament a Mallorca amb força, primer a través del llatí, que és ple de préstecs grecs. Moltes paraules que avui feim servir en català, especialment en àmbits com la medicina, la filosofia o la política, tenen arrel grega.
Nosaltres se tria d'octó mou, una eco i eren sidèrmatos.
Εσύ καλά είσαι.
Εδώ, δες αφιδάτωση.
Σε εκεί τα πιάνε δίπλα μας.
Bueno, per exemple, Jaume, escola ve del grec i volia dir temps lliure, o s'hi dedicat a pensar.
Wow.
Història també. Significava investigació, recerca d'allò que ha passat. Teatre, literalment, vol dir lloc on mirar. No, perdona, un lloc per mirar.
Que curiós.
Problema, vol dir allò que se posa davant, un obstacle. Crisi, significa decisió, moment de judici. Idea, vol dir forma, aspecte, allò que se veu amb la ment. És a dir, ve del grec musike i volia dir art de les muses. Això era música, la música.
Curiós. Quan parlàvem, en realitat estan fent servir paraules com escola, història, teatre, problema, crisi, idea, música, herència lingüística, que ve de molt llunyà, d'origen grec, sí, efectivament. Estan fent servir una herència lingüística que ve de molt lluny. La resta d'Europa és religiós acadèmic, no és així.
Sí, sí. I, com dèiem, molt de trets del grec han arribat a català a través del llatí, però la llengua ha evolucionat i també ha incorporat trets i paraules més modernes. Per exemple, la manera com formen paraules noves, prefixos com anti, auto, micro, tele, bio, són grecs. Quan en telèfon, biologia o microscopi, feien servir estructures creades fa mil·lennis. I avui el grec és parlat per uns 13 milions de persones, principalment a Grècia i Xipre. És una llengua oficial de la Unió Europea i una peça central de la identitat grega, perquè per als grecs la llengua és un fil que uneix passat i present, i parlar en grec és sentir-se hereu d'una història llarguíssima. I ara, Jaume, llegenda. Li hem dedicat un bon espai.
Sí, sí, sí. Tenc ganes de conèixer-la, la llegenda que avui mos contaràs.
Dèdal era el millor inventor i artesà de Grècia. Tan hàbil era que el rei Minos de Creta li va encarregar construir el famós laberint, una estructura tan complexa que ningú no podia trobar-ne la sortida. Però quan Dèdal va acabar la seva obra, el rei el va empresonar juntament amb el seu fill, Ícar, perquè no revelàs mai el secret del laberint. Tancats en una torre, pare i fill sabien que no podien escapar ni per terra ni per mar, així que Dèdal va tenir una idea arriscada: volar. Amb plomes d'ocell i cera, va construir dues ales. Abans de partir, va advertir-ne el seu fill: no volis baix perquè la humitat de la mà farà malbé les ales, i no volis alt perquè el sol fondrà la cera. Van enlairar-se junts, travessant el cel com si fossin déus, però Ícar, embriagat per la llibertat i l'emoció de volar, va començar a pujar cada vegada més amunt, i més amunt, i més amunt, i va oblidar els consells del seu pare. El sol va fondre la cera, les plomes es van desfer i Ícar, finalment, va caure la mà. Clar, son pare, en Dèdal, desesperat, va aconseguir arribar a terra, però el seu fill va morir ofegat. La mà on va caure encara avui rep el nom de mar Ícari. És a dir, la llegenda mos deixa una lliçó clara, que la intel·ligència sense prudència pot convertir la llibertat en tragèdia. I l'ambició, si no escolta l'experiència, de qualque manera mos pot fer caure. I d'ací, Jaume, avui hem vist que el grec no és només una llengua antiga, sinó una de les bases del nostre món. Una llengua que ha donat forma al pensament europeu i que a través de la Mediterrània, del llatí i el cristianisme, també ha deixat empremta a Mallorca. Els grecs, i el grec, mos recorda que les illes no són llocs aïllats, sinó cruïlles de camins i d'idees, i que encara avui, quan parlam d'idees, de crisi, de democràcia, de teatre, de música, fan servir paraules nascudes fa milers i milers d'anys a la riba oriental del Mediterrani.
Democràcia, efectivament. Demos, kratos, poder del poble. Democràcia, autocràcia, poder d'un tot sol. Molt curiós. És grec que estan present a la nostra vida. Biologia. Sí, sí, sí. Molt curiós. De fet, abans de començar ja t'he contat que fa anys vàrem fer un petit reportatge sobre la llengua que se parlava a la Mediterrània fa milers d'anys com a llengua comercial, no? Fa poc parlar, me vas contar que Swahili és la llengua que dels pobles bantus per entendre's entre ells. I de fa milers d'anys, eres grec, com tu has dit, era una llengua franca, que en llatí significa una llengua comuna, i el grec koiné, concretament, era allò que havien de conèixer els mariners i comerciants d'aquella època per comerciar.
En què tothom s'entenia.
Exacte. Un idioma d'entès avui en dia és anglès, no? A Àsia Oriental és xinès, òbviament, en els països dels Balcans i de l'antiga Unió Soviètica és el rus.
però efectivament el grec, importantíssim,
i de sí, present. I no només de manera de xerrar, sinó de manera de pensar, d'organitzar-nos políticament,
sí,
de fer música, de ser matemàtica, ciència, tot, sí, és a dir, cap i a la fi, les bases del nostre pensament, del nostre tarannà.
Efectivament, Pitàgores, Euclides, Hipòcrates, Aristòtil, Sòfocles, tots els clàssics venen de Grècia. Abans dels clàssics romans hi havia els clàssics grecs. Xavier Oliver, molt bon l'any que ve, perquè crec que divendres que ve és segona festa, no?
Segona festa, dia 26, exactament, no vendrem. És a dir,
d'acord,
dia 2, sí. És a dir, l'any que ve.
Exacte.
Fins l'any que ve, Jaume.
Fins l'any que ve, Xavier. Però, tanta sort que és d'aquí poc, perquè m'agrada molt que passis per el dia Mallorca. Nosaltres sí que tornem dilluns per un programa especial en retransmissió de sorteig de la loteria de Nadal. I com hem parlat fa una estona, parlarem amb economistes que en defensa els dos bés, que mos lleva Hisenda, i també amb en Dani Ruiz, amb qui acabem de parlar de matemàtiques, parlarem de atzart, que hi ha números que tenen més possibilitat de sortir que altres, o tots són dins del bombo. D'això parlarem. La superstició no compta a les matemàtiques. Salut a tots. Gràcies, Xavi.
Gràcies.
Fins dilluns.
Canta fort si et sembla interessant.